Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El barri de Collfava, amb una població de més de 6.000 habitants, ha reactivat la seva associació de veïns, amb la reducció del trànsit al passeig de Francesc Macià com a objectiu prioritari. A més, el veïnat també vol regular el soroll procedent de la ZEM Jaume Tubau i millorar les voreres i la il·luminació dels carrers perpendiculars a Francesc Macià. Tot plegat ho ha explicat a Cugat Mèdia la nova presidenta de l'associació, Maite Lopetegui, que ha reflexionat sobre la mobilitat al barri.
Està claríssim que Sant Cugat en 25 anys ha duplicat la població. Llavors, clar, tot s'incrementa, no? Però el passeig nostre, que era un passeig i es segueix dient passeig Francesc Macià, se diu d'aquesta manera, és tot menys un passeig, és la continuació de la ronda.
Mor Andrés Ortega, més conegut com l'Andreu del Xic Sant Cugat, l'antiga sala de festes referent als anys 90 a l'avinguda de Rius i Taulet de Sant Cugat. Ortega ha mort aquest diumenge a causa d'un ictus agreujat pel Parkinson que patia des de feia dues dècades. La sala de festes es va inaugurar el 1986 amb dues plantes i piscina interior, convertida en un referent de la nit. Alumnat de l'Institut Angeleta Ferrer participarà a la final del segon torneig de dramatúrgia per a instituts de la xarxa transversal. A l'esdeveniment, que tindrà lloc el 3 d'abril a la Sala Beckett de Barcelona, es culminarà el procés de creació de peces teatrals amb l'escenificació dels guions elaborats per Alba Pujol, Adriana Fuertes, Martí Atance i Roger Vilà. Valldoreix ha retirat aquest dimarts l'escultura Diàleg Monumental, feta amb el pi mort que hi havia a la plaça de l'estació de Valldoreix. Segons han detallat des de l'EMD a través de les xarxes socials, la fusta s'ha deteriorat i això podria implicar risc de trencament o caiguda. De moment, l'EMD encara no ha decidit què hi posarà al seu lloc. I en esports, Furtivos, la major exhibició d'helicòpters de radiocontrol, aterra al camp de vol de Can Graells, sota l'organització del Club Aeromodelisme Sant Cugat. Serà el 3 i 4 de maig. Una vuitantena de pilots vinguts de tota Europa demostraran les seves acrobàcies al cel santcugatenc. Una de les atraccions és veure l'italià Mirko Cesena, un dels millors pilots a nivell mundial. L'organització atorga diferents premis tenint en compte el nivell d'acrobàcies que ofereixen. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
El pròxim 14 de maig, la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa de Sant Cugat Empresarial organitza la Jornada d'Impacte Social, un esdeveniment que posarà sobre la taula qüestions clau com la contractació de talent divers, l'impacte de la inclusió en el rendiment empresarial, els objectius de desenvolupament sostenible i la Llei General de Discapacitat. Per parlar-ne, ens acompanya la Joana Coromines, membre de la Junta de Sant Cugat Empresarial, coach i directora de l'Àrea d'Atenció de la Catalunya Fundació Creativa. Molt bon dia, Joana.
Hola, bon dia.
Per començar, ens podries explicar en què consistirà aquesta jornada d'impacte social del pròxim 14 de maig i quin és el seu objectiu principal?
Doncs és una jornada que busca promoure la inclusió i el compromís social i que comptarà amb una representació d'empreses, institucions i també organismes compromesos amb el progrés social. L'objectiu, doncs, destacar el valor integral talent divers a les empreses, que de fet aquest és el títol que porta la jornada, oferint un espai per posar en valor les accions i compromisos de les empreses en quant a la contractació de persones amb discapacitat.
I qui organitza?
Organitza Sant Cugat Empresarial en col·laboració també amb l'Ajuntament, Fundació Vina, bueno, diguéssim que tenim també alguns patrocinadors que estem tancant, però bàsicament és Sant Cugat Empresarial amb l'Ajuntament.
Uh-huh. On es farà?
Es farà i s'ha dit.
Molt bé.
A l'Auditori.
Quins seran els grans temes que s'hi debatran i per què són rellevants per al teixit empresarial de Sant Cugat?
Doncs, bàsicament, hi haurà informació pràctica legal de l'aplicació de la LGD, que és la Llei General de Discapacitat, sensibilització a les empreses de menys de 50 treballadors sobre la diversitat i inclusió com a valor afegit per les empreses, impacte social, beneficis a una mica a tots els nivells sobre la inclusió, també experiències d'empreses sobre el talent divers. I, bueno, per què és rellevant pel teixit empresarial? Doncs, al final, el compromís amb la LGD i els objectius de desenvolupament sostenible no només és una qüestió de compliment legal, sinó que també representa una oportunitat estratègica per a les empreses que busquen créixer de manera sostenible i responsable en un entorn empresarial que cada vegada és més competitiu, no? I també, donat el gran parc empresarial del que disposa la ciutat de Sant Cugat, doncs és un tema d'actualitat que s'aborda en poques ocasions i és una oportunitat de tenir informació de primera mà.
Mm-hmm. Sabeu quins ponents hi haurà?
Sí, estem tancant per això. No volem fer spoiler, però també queda expectativa.
Mm-hmm. No podem avançar cap nom?
Bueno, a veure, Emia, un dels ponents serà Carles Agustí, que és director i consultor en governança internacional, ESG i ODS, per exemple.
Mm-hmm. Quants ponents més hi haurà?
Bueno, hi haurà tres taules, o sigui, hi haurà aquesta ponència una mica per contextualitzar i després hi haurà tres taules rodones, una que serà més des de l'àmbit legal i de l'administració, una altra que serà des de, doncs, el que són les patronals, PIMEX, CECOC i també amb la directora territorial de l'àrea de Barcelona, CaixaBank, i després l'última taula rodona comptarà amb diverses empreses de diferents sectors on explicaran doncs, les seves experiències en quant a la contractació de persones amb diversitat.
Mm. Joana, un dels temes centrals de la jornada és la contractació de talent divers. Com creus que això pot beneficiar les empreses i la comunitat en general?
Mm-hmm. Bueno, a veure, beneficis des de socials, emocionals i beneficis de crear una societat basada en l'Agenda 2030, en l'aplicació dels ODS també, i generant un impacte social real en les persones amb tot tipus de discapacitat i el seu entorn. No? Al final, el talent divers no només és un actiu per a les empreses, sinó que també contribueix a construir una societat més inclusiva i equitativa, beneficiant a tothom. Beneficis més concrets, doncs, bueno, des de creativitat i innovació, millora de la productivitat, millora de la imatge corporativa de l'empresa, també doncs, bueno, responsabilitat social, atracció de talent, no? Les empreses inclusives doncs, són més atractives pels candidats perquè també valoren un entorn laboral divers i inclusiu, també l'adaptabilitat i al final doncs, un impacte positiu a la comunitat en general.
Mm. I com es pot fomentar la contractació de talent divers dins de les empreses?
Bueno, primer de tot, deixant de banda els estigmes i generant oportunitats reals de lloc de treball. Vale? Això seria el bàsic. Com? Doncs, bueno, primer, també establint polítiques clares que promoguin la diversitat i la inclusió a l'empresa, oferir formació doncs, als treballadors i als responsables de recursos humans sobre la importància de la diversitat, la inclusió i la sensibilització envers les discapacitats en general. També establint aliances amb organitzacions que treballen amb persones amb discapacitat o que promouen la diversitat, perquè aquestes organitzacions moltes vegades poden ajudar a connectar les empreses amb candidats qualificats, no? També doncs, implementant pràctiques laborals que siguin inclusives, fent adaptacions doncs, per a les persones amb discapacitat. I també jo crec que és molt bàsic el compromís de la direcció. No? Assegurar que la direcció de l'empresa estigui compromesa amb la diversitat i la inclusió. Al final, el suport dels líders és fonamental per impulsar canvis significatius.
Mm. Es parlarà també de l'impacte de la inclusió en el rendiment empresarial. Quins exemples concrets podeu posar d'empreses que han apostat per aquest model i han obtingut bons resultats?
Vale. Bueno, a veure, empreses, això ho podreu veure a la jornada, no? És el que deia, genero expectatives. Estem pendents encara d'alguna confirmació d'última hora, però a la jornada participaran empreses de diferents sectors que explicaran els seus casos d'èxit i com han arribat fins aquí, amb les seves dificultats, però també amb tots els beneficis que impliquen aquesta contractació, no? Beneficis no només econòmics, socials, sinó també emocionals per l'empresa i per tots els treballadors en general. I podem sentir algun exemple on realment la tasca que fa alguna d'aquestes persones és vital i difícilment les podem realitzar amb tanta precisió com sense un treballador sense aquesta discapacitat. El que sí que puc dir també és que totes les empreses són sensibles a poder contractar persones amb diversitat, encara que estiguin vinculades doncs, al món de la moda, les indústries químiques, manufacturats, ambient d'advocats, etc. No? Tothom pot tenir un lloc i això també ho veurem a la jornada.
I com encaixa aquesta jornada amb els objectius de desenvolupament sostenible? I quin paper juga Sant Cugat Empresarial en la seva implementació?
Vale. Bueno, una jornada d'impacte social, com a tal, centrada en la inclusió, ja s'alinea perfectament amb diversos objectius de desenvolupament sostenible. No? Els ODS al final és la clau d'una societat sostenible i aquesta tarda jornada forma part d'aquests objectius. Per exemple, doncs, ja que la inclusió de persones amb discapacitat en l'educació i en el món laboral és essencial per la seva plena participació en la societat, però també l'objectiu que promou el treball decent i el creixement econòmic doncs, es relaciona directament amb la creació d'oportunitats laborals per a persones amb discapacitat, fomentant la seva integració en el mercat i també millorant les seves condicions de vida. També l'objectiu que busca reduir les desigualtats, doncs, perquè ja que la inclusió justament ajuda a combatre l'exclusió social i a promoure la igualtat d'oportunitats. No? I la jornada també aborda temes com la sensibilització sobre les capacitats i els talents de les persones amb discapacitat i les adaptacions necessàries per facilitar la seva inclusió, que això també forma part d'un dels objectius. I sobre, perdona, m'has preguntat...
El paper que juga sí. Sant Cugat Empresarial en aquesta, vale. La seva implementació.
Sí, doncs bueno, l'associació està desenvolupant aquest tema, però sí que té clar que és imprescindible tenir en consideració els ODS i vetllar perquè es treballin des de les diferents comissions de Sant Cugat Empresarial, doncs per justament un exemple d'una associació actual alineada amb la bona governança i que té en compte els criteris ESG. I justament organitza aquesta jornada sobre la inclusió de persones amb discapacitat, realment empreses, entitats i altres parts interessades, per sensibilitzar, donar a conèixer i fomentar també el diàleg sobre la temàtica i potenciar la inclusió com a mostra de que anem cap aquí i que al final és d'interès per les empreses. És veritat que també com a associació organitza altres esdeveniments que tracten sobre altres temàtiques, a part de les polítiques d'inclusió, que estan alineades també amb la ESG i els ODS. No? Al final l'associació vol ser un motor de canvi cap a una societat més sostenible, més inclusiva i equitativa.
I aquesta llei general de discapacitat a la qual has fet referència fa una estona serà un dels temes principals a tractar, però quins reptes, oportunitats i obligacions presenta aquesta llei per a les empreses de Sant Cugat?
Vale. Bueno, la LGT ajuda a posar un criteri i obliga les empreses a contractar. La situació ideal és que no hi hagués aquesta obligatorietat, per això aquesta jornada doncs serà informativa i sensibilitzadora per a aquestes empreses que encara no han de complir la LGD, no? Però en quant a reptes, doncs parlaríem des d'adaptació d'instal·lacions per garantir l'accessibilitat, formació del personal, o sigui, és necessari formar els treballadors sobre la inclusió i la diversitat, i també les empreses han de garantir que compleixen amb la legislació vigent, vale? Això en quant a reptes. En quant a oportunitats, doncs, bueno, la inclusió de persones amb discapacitat pot obrir la porta a un grup de talent diversificat, que pot aportar noves perspectives i habilitats a l'empresa, també millora la imatge corporativa de l'empresa i també hi ha incentius econòmics. Hi ha ajudes i subvencions disponibles per a empreses que implementen mesures d'inclusió. Vale? Sí. En quant a obligacions, les empreses amb un cert nombre d'empleats, més de 50, estan obligades a contractar un percentatge de treballadors amb discapacitat, un 2%. També han de garantir que els seus serveis i productes siguin accessibles a les persones amb discapacitat i també hem de promoure la sensibilització sobre la discapacitat entre els seus treballadors i clients, doncs, fomentant un ambient inclusiu.
I si parlem del perfil professional i del tipus d'empreses que estan cridats a participar en aquesta jornada, cap a on apunta?
Vale, a veure, volem convocar totes les empreses, tant les que han de complir la LGD com les que no. I concretament creiem que els responsables dels equips de recursos humans, bueno, de persones, com li diuen ara, juntament amb els CEOs de les empreses, ja que el criteri d'inclusió i sostenibilitat ha de ser un sentiment transversal en l'empresa. Vale?
I qui, per participar s'han d'inscriure? Imagino com s'ha de fer. Quin és el procediment?
A veure, molt aviat farem difusió de la jornada a través de l'agenda de Sant Cugat Empresarial i també a través de xarxes socials. i es podrà inscriure a través d'un link. Vale, és una jornada totalment gratuïta i llavors passarem aquest link, el que sí que s'haurà d'inscriure per tenir en compte l'aforament.
Mm-hmm. Joana, a part de les ponències, imaginem que també hi haurà un espai per al debat entre els participants, oi?
Sí, això ho estem plantejant. En principi deixarem un petit espai per tot obert de preguntes, suposo que també depèn del temps que tinguem. El que sí que hi haurà és un espai de networking en un coffee break, això sí.
Sant Cugat Empresarial, ja ho venim explicant durant tot aquest any, celebra 20 anys. Com diries que ha evolucionat la visió de la responsabilitat social corporativa en aquestes dues dècades?
Vale. Bueno, actualment, més que responsabilitat social corporativa, es parla més de ESG, vale? Que són les sigles de medi ambient, social i governança. Vale? Ara es parlaria més d'això. Però sí que és veritat que ha evolucionat significativament. Abans la responsabilitat social es percebia com una activitat més filantròpica, no? Les empreses feien donacions o patrocinaven esdeveniments. Amb el temps s'ha integrat com una part fonamental de l'estratègia empresarial, no? Reconeixent que al final la responsabilitat social pot contribuir al creixement sostenible i a la competitivitat, no? També hi ha un major enfoc en pràctiques sostenibles i reducció de l'impacte ambiental, que justament conforma l'ESG. També les empreses valoren cada vegada més la diversitat i la creació d'entorns laborals inclusius, no? Han començat a reconèixer la importància d'això, de crear entorns laborals inclusius que valorin la diversitat de gènere, ètnia, capacitats, etc. I també s'ha incrementat la col·laboració amb la comunitat local i a les organitzacions sense ànim de lucre, projectes de voluntariat. Jo que treballo a Catalunya, actualment tenim molta demanda d'empreses que aposten per venir cada any a fer un dia de voluntariat a l'entitat, no? I també hem evolucionat més cap a ser més transparents, rendir comptes sobre les seves iniciatives socials, i també hi ha un interès creixent en mesurar l'impacte social d'aquestes accions, no? Busquen dades indicadors que demostrin com les seves accions beneficien tant la societat com el seu propi rendiment.
T'atreviries a donar algun consell a les empreses que volen començar a implementar pràctiques de responsabilitat social corporativa?
Bueno, sí, a veure, que vinguin a la nostra jornada, allà tindran una oportunitat per entendre i valorar positivament l'impacte social, doncs, a través de generar ocupació per persones amb diversitat, i que implementar pràctiques socials pot ser un procés gratificant, que no només beneficia la comunitat, sinó que també pot millorar la imatge i la pròpia cultura de l'empresa.
I algun missatge per a aquelles altres empreses que encara no han fet el pas? Què els diries?
Bueno, doncs que mai és massa tard per començar, que adoptar pràctiques, la RCP, ESG, no només és una responsabilitat ètica, sinó que també pot ser una oportunitat per a la teva empresa, no? Comença amb passos petits, identificar àrees on pot ser una diferència, perquè al final, doncs, la responsabilitat social és una inversió en el futur de la teva empresa i del món.
Bé, doncs recordem que el pròxim 14 de maig la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa de Sant Cugat Empresarial organitzarà aquesta jornada d'impacte social, un esdeveniment que tindrà lloc a SAD Creàpolis i que, doncs, les empreses que hi estiguin interessades, que haurien de ser totes, doncs tenen aquesta oportunitat per conèixer de primera mà, doncs, la llei i tota la seva casuística. Joana Coromines, membre de la Junta de Sant Cugat Empresarial i coach, directora més de l'àrea d'atenció de Catalunya, Fundació Creativa. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu,
bon dia.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La Braseria. cerveseria de referència de Sant Cugat.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A principis de maig, els museus de Sant Cugat acolliran un simposi internacional dedicat al costumari de Sant Cugat, un document medieval clau per entendre el dia a dia dels monjos del monestir. Per aprofundir en la seva importància i com aquest text inspira noves activitats al museu, tenim amb nosaltres l'Alba Rodríguez, que és directora del museu dels museus de Sant Cugat. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, explica'ns què és exactament això del costumari de Sant Cugat i per què és tan important per explicar la vida monàstica medieval.
Doncs mira, és un document, bueno, diem document, però és un llibre, en realitat, no? Que no ens imaginem un paper suelto, per dir alguna cosa. És un document, un llibre, són 191 folis que estan replets d'informació sobre el dia a dia i com s'organitzava la comunitat de monjos de Sant Cugat, en aquest cas, al voltant del 1221-23, que és l'època en què es va escriure. Llavors, doncs, bé, s'organitza amb quatre capítols principals, no?, que tracten, pues, un el dia a dia, o sigui, què fan al llarg del dia, que dona per molta cosa, al llarg de l'any, que és el que totes les festivitats, no?, cada any era una festivitat diferent i totes les celebraven i tenia la seva litúrgia i les seves oracions. Després hi ha un altre capítol molt interessant que parla de com s'organitza la comunitat, des de com s'escull l'abat o quines són les tasques de cadascun dels càrrecs monàstics. I el darrer, que és el més desconegut, però també molt, molt important, que és sobre la música i els sons del monestir.
Que guai. Sí. M'estic imaginant, això deu ser un best-seller per vosaltres.
Ah, total. Sí, sí, però encara no l'hem extret tot el suc que li podríem extreure, perquè és tan brutal la informació que conté que bueno, s'hi ha treballat, ens forneix contingut per l'exposició permanent del monestir, per les activitats, però clar, continua encara amb molta, molta informació per conèixer i per després donar-li una forma per poder-la difondre.
El costumari va ser escrit pel monjo Pere Ferrer, com explicaves, Alba, entre 1221 i 1223. Què sabem d'aquest personatge i per què va ser escollit per fer aquesta tasca?
Doncs és un monjo que, per la informació que sabem, era un monjo molt apreciat en la seva, en la comunitat, no? Hi ha bastanta informació. Sabem que va entrar al monestir, pues, a finals del segle anterior, de molt petit, venia de Tàrrega i va ser donat, no, per la seva família al monestir, a Monestir de Vents, que era una de les vies ordinàries que entressin homes, homes nens, no, en aquell cas, en el monestir. Llavors va créixer, es va formar i va créixer dintre del monestir. O sigui, el monestir era la seva llar, en el fons, era i la comunitat de monjos la seva família. Sabem que va tenir diversos càrrecs monàstics, tot i que mai va ser abat. Va ser prior de Sant Pau de Camp, va ser, que era un monestir dependent del de Sant Cugat, va ser cambrer. Sabem, perquè es conserva la seva làpida sepulcral, que la tenim exposada al museu, sabem que composava música, que escrivia, o sigui que tenia un vessant intel·lectual important, devia ser un home de seny, i l'abat, que en aquell moment era Ramon de Banyeres, li va encarregar la redacció del costumari. I, per tant, doncs, és un personatge important, no?, en la història de Sant Cugat.
Jo me l'imagino, eh? Era el monjo guai, el monjo enrotllat, que tothom coneixia, no? I que devia ser, doncs, una persona molt polivalent, no?, que servia per fer de tot.
Doncs fa aquesta pinta. Clar, les qüestions més personals no les sabem, però les podem intuir, no?, en aquesta línia, com la persona que potser generava confiança i consens, no?, dintre de la comunitat.
I quins aspectes de la vida diària dels monjos podem conèixer gràcies a aquest document? És a dir, quines eren les tasques diàries segons aquest costumari que feien els monjos?
Doncs és molt, molt extens, eh? Però així per dir dos pinzellades. Ja sabem, no?, que els monjos es dediquen a resar, però realment fins que no llegeixes el dia a dia no som conscients, no?, de la quantitat d'hores que realment dedicaven a l'oració, no? Llavors sabem que feien els vuit, el dia a dia repartien 8 hores litúrgiques que anaven a resar, fins i tot s'havien d'aixecar a mitjanit per complir amb aquest mandat, no?, d'ofici diví. I llavors hi havia tota una litúrgia també molt interessant, des de, no sé, com ensenien els ciris, com s'avisaven entre ells perquè era l'hora de llevar-se, l'hora d'anar a dormir, ens expliquen què menjaven, no hi ha receptes, però sí que ens diuen què menjaven. Molt interessant també tota la part de la litúrgia a l'entorn dels morts, no?, del cementiri que tenien al monestir de Sant Cugat, perquè els fidels que es volien enterrar allà, doncs, ho feien a partir de grans donacions, no?, i el que demanaven era que vetllessin i resessin per ells. Llavors tot això s'incorpora també. La part més econòmica, no?, les rendes o les propietats associades a cadascun dels càrrecs monàstics, i que això, clar, ens dona també una pauta de la riquesa, no?, del monestir. No sé, podria no acabar, perquè és molt extens.
M'estan venint ganes, eh?, d'agafar aquest costumari. Parlem també dels càrrecs monàstics que existien i quines eren les responsabilitats que tenien.
Doncs tots els monestirs, no, això no era exclusiu de Sant Cugat, vull dir, tenien una sèrie de càrrecs que en gran part ja venien establerts per la regla de Sant Benet, i després cada monestir, pues, ho acabava d'adaptar a les seves circumstàncies. En el cas de Sant Cugat, bueno, evidentment hi havia l'abat, que era el cap, no, de la comunitat, després el prior. Després hi havia 4 càrrecs importants, que eren els pabordes, que eren una mica els principals gestors de les propietats monàstiques, o sigui, de totes les terres que eren propietat del monestir, s'ocupaven de fer-les rendir, que hi haguessin pagesos que les treballaven, i de cobrar les rendes, i amb això s'havien d'ocupar del manteniment de la comunitat durant una part de l'any. Llavors, per exemple, el paborde major, que pel nom ja és el principal dels 4, tenia principalment propietats a la zona de Sant Cugat i s'havia d'ocupar del manteniment de la comunitat durant, ara no recordo exactament dels mesos, però era la major part de l'any. Els altres 3, que eren el del Penedès, el Llobregat i Penedès, Llobregat i el de Palau, que és en referència a la zona de Palau Tordera, a la zona del Vallès Oriental, eren pabordes més petits, no?, tenien menys propietats, però també s'havien d'ocupar de fornir el monestir amb el que fos, no?, amb econòmicament i a nivell de menjar. Després, temes més logístics, per dir alguna cosa, no?, dintre del monestir. Hi havia el cambrer, que s'ocupava del vestuari, l'obrer, que s'ocupava de les obres. No vol dir que ell fos obrer i les fes ell, sinó que s'ocupava d'encarregar les obres. El celleré, el dispenser, no?, tota la part de intendència de menjar, tot això. El sagristà, també molt important, no?, tot l'església, tot el parament litúrgic, que hi haguessin les veles, les espelmes, la corda per tirar de la campana, bueno, totes aquestes coses.
I m'imagino que algun detall curiós, alguna anècdota heu trobat?
Mira, com a anècdota, bueno, moltíssimes. Jo potser una anècdota així que a tothom li agrada saber és que, per exemple, entre els diferents menjars que es posa que s'han de menjar, apareix el torró, que és el primer document a Catalunya que fa esment a l'existència del torró. Llavors, és curiós perquè ja apareix com un postre, no? No exclusiu de Nadal, però sí de les festivitats importants. I fa, quan a vegades dona fins i tot una mica explicació, que es refereix a torró de cigró, que és una mica una imatge una mica diferent, no?,
del que... Sí, un ingredient que no tenim nosaltres massa present.
Exacte, no el tenim associat al torró actual, però que segur que forma part de l'evolució d'aquest menjar.
I és curiós que abans comentaves que en el costumari sí que s'explica, per exemple, què menjaven, però que no hi ha receptes.
No consten les receptes, però suposo que ja donaven per fet que ja sabien què és el que havien de menjar, llavors pues, fa referència que menjaven pues, carn, peix, el que els hi toqués menjar, les llegums, les verdures, ous, menjaven molt també, no? I bé, no hi ha receptes.
Mm. El costumari també parla de la celebració de la litúrgia. Tu n'has fet referència. Quina importància tenia en la vida monàstica?
Doncs és molt important, perquè tot el que és l'oració a l'Església va acompanyat, no?, de tota aquesta litúrgia que s'expressa, doncs, en diferents maneres, no?, des de les oracions, els cants, com es distribueixen dintre de l'Església, com en quin ordre fan les processons, no?, fan referència a l'ús de l'encens, per exemple, la benedicció, els punts de parada en les processons que fan tant dintre de l'Església com al voltant del monestir. Bueno, crec que una societat, no?, que a més era molt... bueno, no, la majoria, els monjos sí, però la majoria de la gent no sabia llegir ni escriure, tot el que era comunicació visual, la gestualitat, el vestuari, doncs tot això era important.
A posar en escena.
Ah, totalment, sí. Mm.
Sabem que el costumari es va escriure en un moment de certa tensió al monestir, és així?
Sí.
De fet, va néixer amb l'objectiu de preservar els costums del monestir i evitar la relaxació de la disciplina monàstica. Com reflecteix el document aquesta situació?
Doncs mira, el mateix document fa alguns esments, així, no?, com no entra molt al detall.
Caure.
Sí, exacte, però es deixa caure. Sí, sí, com això, no? Llavors, clar, quan amplies el focus i tampoc està molt estudiat, però sí que hi ha més dades. Amplies el focus, llavors, documentació de l'època en què dona a entendre que, precisament, als anys anteriors hi havia hagut problemes amb l'abat anterior, i que hi havia hagut fins i tot una intervenció papal a través d'un emissari, no?, que havia enviat per posar ordre. Llavors, el mateix costumari, a l'inici, fa referència a certa dissensió, no?, dintre del monestir, i després fa referència també com a antics costums, que són els costums, serien els costums correctes, no?, amb el mateix redactat del Pere Ferrer, i que els contraposa a vegades amb els pues, nous costums que serien una mica la degradació, no?, d'aquesta vida monàstica tal com nosaltres tenim una mica en l'imaginari, no? Uh-huh. Això es va degradant, es va relaxant, no? I bueno, el costumari, precisament, el fet que posi per escrit, no?, quins són els costums, és per, ja en si mateix és un indicador de que alguna cosa està falla, no? Perquè si no, no caldria posar-ho tant per escrit.
O sigui que era la vida monàstica, no era tot flors i violes, que també hi havia les batalletes internes.
No, per suposat, això...
No, però com que ara estem fent referència al costumari, a tota aquesta descripció més literària, no?, de com era la vida abans, i que sembla més un conte que una realitat d'aquell moment... Doncs que sapiguem que, a veure, que com a tot arreu, doncs hi havia això, els i baixos i problemes i batalletes internes. Tornant al costumari, com utilitzeu precisament el costumari per crear noves activitats i propostes al museu?
Doncs, mira, l'utilitzem de diverses maneres. Forma part de bueno, els continguts de l'exposició permanent. Tenim un petit mòdul que dediquem a la figura de Pere Ferrer, mostrem la làpida, que és un mòdul que precisament, bueno, ara el canviarem. Havíem tingut un audiovisual centrat en la figura de Pere Ferrer i el costumari, que hem de renovar i esperem poder-ho fer properament. Després també tenim, a través de les visites guiades que oferim, no? Hi ha un programa concret que li diem Tot el cercle de l'any, que precisament aquest títol està agafat del mateix costumari, que explica la vida monàstica a través de 5 festivitats que hi ha al llarg de l'any, no? I que a més són festivitats que avui dia encara celebrem, no?
Quines?
El Nadal, uh-huh, el Dia de Difunts, bueno, les festes o els sants a l'estiu, no?, que centrem al voltant de Sant Pere, Sant Cugat i Sant Joan. Després fem una altra al voltant de la Mare de Déu de Setembre, al voltant del 8 de setembre, per donar una mica també perspectiva de gènere, no?, en un món tan masculí com és aquest, no?, aprofitant la figura de la Mare de Déu. I la Pasqua. Els he dit una mica desendreçats, però són aquestes cinc activitats.
Sí, sí, efectivament. Celebracions, la majoria encara les conservem.
Exacte.
I les mantenim. Parlant del simposi, hem dit internacional, que se celebrarà, tenim confirmació dels dies, 7 i 8?
Sí, exacte, 7 i 8 de maig vinent.
Val. Quins aspectes del costumari s'exploraran i què poden aprendre els assistents?
Doncs mira, aquest simposi que van organitzar amb la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el Departament d'Art, i llavors, precisament pel seu interès tant en la part escultòrica del claustre com en la part litúrgica i musical del costumari, doncs es centra principalment en aquests dos aspectes. Llavors, el dia 7 fem la sessió aquí al museu, al monestir, i centrarem sobretot en la part física del claustre, no? I principalment escultura, però es tractaran també altres aspectes. I el dia 8 de maig, que es farà a l'Autònoma, es centrarà més aviat en la part litúrgica i la part musical. Mm. I és un simposi que està adreçat al món acadèmic principalment, però que està obert a les persones que tinguin un interès especial. Són benvingudes, per suposat, a escoltar i a gaudir, no?, de tota la informació i coneixement.
I com ho han de fer per poder participar?
Doncs s'han d'inscriure, tenim la informació a la web, però han d'enviar un correu electrònic al cristina.troia@uab.cat, que és la persona que s'ocuparà d'aquestes inscripcions. I ja està, és ben senzill, és gratuït i està obert a tothom.
És la primera vegada que es fa aquest simposi?
Sí. La voluntat, si tot va bé, és poder anar repetint, no?, poder anar reeditant i anar podent tractar en diferents aspectes dels que pot aportar el costumari.
Mm-hmm. Per acabar, com creus que documents com aquest costumari de Sant Cugat ens ajuden a connectar amb el nostre patrimoni i entendre millor la nostra història i també el nostre present?
Sí, doncs jo crec que és una informació que dona, que permet conèixer i entendre, no?, aquest dia a dia, no?, quan expliquem la vida dels monjos o el monestir des d'un punt de vista potser només de l'arquitectura, ens falta aquest component més personal, no? Llavors, en aquest cas, amb la figura de Pere Ferrer mateix, no?, que es coneix, que hi ha tanta informació sobre la seva persona, com després tot el que... tota aquesta aportació que dona, no?, d'aquest dia a dia, això és el que el fa interessant. I poder comparar, no?, aquest dia a dia dels monjos d'aquell moment amb el nostre dia a dia, no? Potser que si pares a pensar i a reflexionar, coses que potser semblen absurdes en perspectiva ara, no?, del segle XIII, i penses, quines coses fem ara nosaltres, no?, que d'aquí uns segles pensarem, però per què dedicàvem el temps a això, no?, per què vam perdre el temps amb allò? Això és almenys la meva visió personal.
Ara mateix m'està passant pel cap que estem a l'era de l'audiovisual i qui més qui menys veu sèries, pel·lícules... M'estic imaginant una sèrie d'aquest personatge, uh-huh, d'en Pere Ferrer, que seria una passada. Me l'estic imaginant, eh?
Prenem nota.
Estaria molt bé. Mira, estem plens i envoltats de plataformes, vull dir que per algun lloc sortiria. Jo crec que seria una història apassionant. Alba Rodríguez, directora dels Museus de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per passar pel programa, que vagi molt bé.
A tu, Caro.
Gràcies. Val.
Couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquem. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza, amore per la pizza.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Quants cops hem de menjar al dia? És cert que cal fer 5 àpats o l'evidència científica apunta cap a altres opcions. En els darrers anys han sorgit moltes teories sobre com i quan hem de menjar, des del dejuni intermitent fins a la importància d'un bon esmorzar. Però què en diu la ciència? Quins són els hàbits alimentaris més saludables i com podem adaptar-los al nostre dia a dia? Avui en parlem i ho fem amb en Gerard Pintó, que és director general de The Play Cook. Gerard, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Has esmorzat?
Doncs no.
Ah, mal, mal fet. T'hem enxampat, eh?
Sí, sí.
No, però no és l'habitual, no?
Bueno, amb mi sí. Amb
sí?
Mi sí?
No esmorzes?
No, no, no. No, no esmorzo, no esmorzo.
Bé, anem a parlar d'aquesta qüestió, no només de l'esmorzar, sinó dels àpats. Moltes vegades sentim a dir que hem de fer 5 àpats. Almenys fins ara eren 5 àpats. Què diu l'evidència científica d'això?
Bueno, doncs, mira, el que diu, en resum, sembla que si tinguéssim 6 dits llavors serien 6 àpats, perquè és com justament el contrari. L'evidència científica en els últims anys doncs parla de que evidentment hi ha excepcions, algunes excepcions sobretot amb gent que té una activitat física molt elevada, gent que es dedica a l'elit i llavors fa més àpats al dia, evidentment, però que en la població normal, per entendre'ns, la reducció d'àpats al final del dia és beneficiós. I no la reducció de calories, per entendre'ns, o d'ingesta energètica, no parlem d'això, sinó de quants cops mengem al final del dia. I sí que està en l'evidència científica dels últims anys aclareix bastant que tot el tema dels 5 àpats al dia és una cosa que ha portat més problemes que beneficis des de que s'ha començat a aplicar.
Llavors, no hauríem d'establir una quantitat fixa d'àpats o...
Bueno,
o com va la cosa?
Clar, el tema d'establir una quantitat, jo crec que en tot cas aniria en funció de la comoditat que li aporti a una persona. És a dir, si a algú li va bé fer 2 o 3 àpats al dia per una qüestió de rutines o per perfecte, però també és veritat que al final el dia et pot portar a fer només un àpat i no seria un problema de salut. Perquè tu podries dir, no, doncs avui he decidit fer una cosa que a més té, a nivell científic es tracta d'una manera, que es diu OMAD, que vol dir, les sigles en anglès, one meal a day, un àpat al dia, i que un dia tu diguis, no, doncs avui, perquè les circumstàncies m'han portat i he fet un OMAD, o jo he decidit fer un OMAD, això no és una cosa dolenta. Sí que és veritat que quan ho fas està bé que tinguis en compte doncs que ha de ser un àpat amb la proteïna i el greix suficient i l'aportació de nutrients. No tant calories, que això també és una cosa que està una mica desfasada, sinó sobretot en quant a densitat i aportació nutricional.
Uh-huh. En els darrers anys també molta gent recorre l'anomenat fasting o el dejuni intermitent i menja només 6 o 8 hores al dia. Això és saludable o és apte per tothom?
Hi ha una mica de controvèrsia aquí, però si fas una mica de revisió científica, veuràs que apunta molt més a que és beneficiós, a no que tu vegis que potser algun expert no ho recomana. Veuràs que hi ha més quantitat d'experts i més articles que recolzen que això és beneficiós que no el contrari. Què vol dir? Al final, el dejuni intermitent també s'ha d'entendre molt bé, perquè, clar, quin és el problema? Quan no és beneficiós? Quan tu no l'apliques bé o no l'entens bé? Ara tu acabes de dir una definició que la pots trobar, que és durant 6-8 hores menjar. Però què vol dir? Que durant 6-8 hores estic picant durant 6-8 hores? No. Vol dir que la teva finestra alimentària de no menjar, és al revés, és l'altra. És a dir, estaríem parlant de fer 16-18 hores de no menjar i, per tant, 8-6 de si poder menjar. Vale? I en aquestes 6-8 podries fer-ne un o dos àpats. Normalment es fa un o dos àpats. També és veritat que el dejuni intermitent hi ha gent que fa menys hores, fa 3 àpats i fa una finestra de 12 hores. A partir de les 12 hores es considera un dejuni intermitent de 12 a 13 hores, llavors hi ha gent que fa 12 a 13 hores, aplica 3 àpats i ja està. El que està clar és que si fas 12 hores de dejuni, fer més de 3 àpats és una mica estrany.
Llavors, quantes hores hauríem de deixar entre àpat i àpat?
Vale, bueno, aquí sí que és veritat que aquesta és una altra pregunta. Certament, en funció de la sacietat que tu hagis tingut de l'àpat anterior, no és tant, vale, ja han passat 4 hores. Ara vaig a menjar perquè ja han passat 4 hores. Això no és escoltar-se un mateix. Realment és, han passat 4 hores, 5 hores, és igual, ara tinc gana, doncs ara menjaré. Per tant, és una qüestió més de sacietat. També és veritat que hi ha àpats sacians i hi ha àpats que no són tan sacians. Per exemple, si jo em menjo una pizza, al cap d'una estona em puc sentir saciat, però probablement també tindré un pic de glucèmia, perquè és un hidrat de carboni refinat, que això vol dir que entra en sang l'energia i es metabolitza molt ràpid, i això et crea com una hipoglucèmia reaccionant, perquè et puja el sucre a un pic i llavors en fa una altra que baixa, i això, quan baixa la glucèmia, et genera gana. En canvi, si tu has fet un àpat que es considera més saciant, on hi ha més proteïna, més greixos, verdures també, això fa que tinguis molta més capacitat d'aguantar entre àpats. No aguantar, sinó que realment el teu cos no t'ho demani, perquè sembla que haguem d'aguantar. No és que haguem d'aguantar, és que és el que el cos et demanarà quan tu fas això. A més, hi ha una cosa molt interessant que molt poca gent coneix, i és que sí que hi ha molta gent que coneix una cosa que es diu peristaltisme, que el peristaltisme, per qui no ho conegui, és un moviment que jo quan menjo, doncs, pel meu esòfag, pel meu estómac, pel tot el tub digestiu, doncs perquè el menjar arribi i faci tot el tub, hi ha un moviment que es diu peristaltisme, no? Que el que fa és com si haguéssim fet que vagi avançant el menjar, no? Però després hi ha un altre moviment que molt poca gent coneix, que es diu el complejo motor migratori, en castellà, que diuen el complex motor migratori, seria en català, que és un moviment que s'activa justament quan no estic menjant, quan no hi ha peristaltisme. En absència de peristaltisme faig aquest segon moviment, que és de netejar el meu tub digestiu i que, per tant, pugui netejar-lo de brutícia, toxines, etc. Clar, quan estic menjant 5 vegades al dia, 6, molta gent menja, no activo aquest moviment en cap moment del dia. Això és perjudicial per la salut, evidentment. És beneficiós que aquest moviment s'activi, el complex motor migratori. I, en realitat, necessitem bastanta estona. Jo crec que un mínim de 6 hores, pel que diu l'evidència científica, es necessita. Mm. Al voltant d'unes 6 hores.
Si tenim gana entre hores, què hem de fer?
Segurament jo recomanaria més plantejar-se perquè tens gana entre hores i no una estratègia de treure't aquesta gana entre hores. Clar, quan tens gana entre hores, probablement o podries analitzar si és una gana real o una gana emocional, que sembla com, de vegades sona com una mica...
Aquesta ansietat que tenim,
sí,
no?
Sí, això de gana emocional, això és una cosa molt hippie, no? No, realment és una terminologia que també té un recolzament i una evidència, que al final la gana emocional moltes vegades és senzillament que per estrès, amb augment del cortisol, tinc un problema amb una altra hormona, que és la insulina, que són dues hormones que quan es dispara l'altra també es dispara, llavors tinc pics de glucèmia i tinc gana. Llavors potser és analitzar aquesta gana per picar en àpat, si és emocional, si és una qüestió que he tingut un pic de glucèmia perquè m'he menjat això, un àpat molt ple de sucres o de farines, llavors he fet un pic de glucèmia i després clar que tinc gana, perquè no ha sigut ni saciant ni ha sigut un àpat que m'ha regulat les glucèmies, que és el que també estabilitza la gana.
Anem amb una dita popular. Hem sentit allò moltes vegades, d'esmorzar és l'àpat més important del dia, i que, per tant, s'ha d'esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre. Això és un mite? Té part de raó? Com...
Bueno, mira, si fas el comptatge, en conto 3 àpats aquí.
Sí.
No està malament, no? Jo crec que podria ser una bona dita. Jo crec que és una manera d'aplicar-ho... És una bona manera d'aplicar-ho, això. Si, jo, per exemple, ara has començat l'entrevista preguntant-me si havia esmorzat, jo t'he dit que no, i realment jo no esmorzo de normal. Jo normalment faig jo dino i sopo, no faig cap àpat més, ni pico entre hores, ni faig cap aportació calòrica entre hores, però perquè és el que el cos em demana i el que a mi em senta millor. Però no considero que sigui la millor manera de fer-ho, tampoc. Crec que hi ha molta gent que ho fa al revés, potser a mig matí fa un àpat copiós, que és un esmorzar, d'esmorzar com un rei, i potser fa o només sopa, o fa un dinar, o fa un àpat més a mitja tarda, o fa un dinar i un sopar, i també aplica una reducció d'àpats, i està molt bé, evidentment. Jo crec que una cosa important, sobretot, és anar una mica amb les hores de llum solar, que això també és un meló interessant d'obrir, però quan hi ha sol i ens impacten els rajos del sol, hi ha un espectre de llum solar que ens toca la pell, que ens entra pels ulls, i això genera una reacció d'hormones en el teu cos, que va en relació també amb les hormones digestives. Quan no hi ha llum solar, el teu cos està en un procés hormonal que no és de digestió, sinó de descans. Llavors, els àpats fora d'hores de sol no estan recomanats.
Anem a un esmorzar saludable. Com hauria de ser?
Molt bona pregunta. Aquí, el tema dels esmorzars saludables, hi ha diverses opcions. El que sí que jo crec és que si entrem en aquest mood, que està de paraula aquest terme, en aquest rol de reducció d'àpats, a l'esmorzar sí que hauria de tenir greixos i proteïnes, que hem estat durant molt de temps pensant que un saludable, un esmorzar saludable seria una llet amb cereals, no? Un cafè amb llet, amb una torrada amb mantega i marmelada. Una peça de fruita, també. Hi ha gent, una peça de fruita, bueno, la fruita també està bé, però esmorzar només una peça de fruita també és pobre, és poc calòric.
Poc saciant,
etc. No? Aleshores, un bon exemple, jo crec que podria ser uns ous, no els fregirem amb un oli de girassol, vale, com vam parlar la setmana passada, sinó farem una cocció amb uns ous a la planxa mateix, el pots fer un ou bullit, pots fer uns ous remenats, fer-ho amb un bon oli d'oliva, acompanyat d'algun greix també saciant i saludable, com podria ser doncs, un alvocat, també, això també seria una opció saludable. Ho podem acompanyar, hi ha gent que prefereix fer-ho sense aportació d'hidrats de carboni, hi ha gent que ho fa, doncs, buscar una bona opció d'hidrats de carboni, pot ser amb fruita, pot ser amb algun pa integral, buscar potser també un gra una miqueta també interessant. Hi ha pans que es fan amb fejol, que també són interessants d'introduir, en comptes de fer-los amb els blats, que normalment són de baixa qualitat, els que tenim més a l'abast.
Mm-hmm. Interessant. Però m'imagino que no per tothom serà igual. És a dir, tenim adults, tenim infants, mm-hmm. tenim persones que fan més activitat física, mm-hmm. hi ha persones més sedentàries. Ho hauríem d'anar ajustant.
Sí, realment no és vàlid per tothom fer-ho de la mateixa manera, conceptualment sí, és a dir, que per tothom seria vàlid el fet de poder aportar un hidrat de carboni de qualitat i que predominés la proteïna i el greix de qualitat. Hauria de ser una clau, o sigui, però a nivell d'aportació i de quantitats, com bé dius, sí que hauríem d'agafar cada individu i mirar-ho.
Si fem esport, quina hauria de ser la diferència d'aquest esmorzar?
Bueno, aquí sí que realment crec que és una pregunta sobretot adreçada a experts en nutrició esportiva i no és el meu camp. Jo soc nutricionista, soc cuiner, però no em vaig especialitzar en nutrició esportiva. Sí que és veritat que és una pregunta que us puc anticipar d'una manera molt bàsica, que realment els esportistes tindran un augment de necessitats de proteïna al final del dia, perquè al final la quantitat de proteïna per quilogram de pes per dia augmenta quan fas esport, i també la quantitat d'hidrats de carboni també augmentaria de necessitat.
Berenar, sí o no?
Bueno, clar, depèn de com entrem en tot aquest joc, no? Jo crec que una bona resposta, si hem d'agafar una de sí o no, si hem d'agafar una de dues, seria no. O sigui, és a dir, anem a reduir els àpats i un més, o sigui, anem a augmentar, per tant, els que són més nutricionalment interessants. Un dinar, un sopar, o si fas un esmorzar interessant, els que segur que han d'estar són els àpats principals que nosaltres culturalment agafem com el dinar i el sopar, o esmorzar i dinar.
Potser en aquest cas sí que caldria diferenciar entre els adults i els infants, ho dic per allò dels horaris. Els adults potser no ho necessitem, però els infants que s'han quedat a dinar a l'escola i ja fa unes hores, és més necessari o no? Insisteixo, sí o no, Berenar?
Jo també et diria que no, però també és veritat que després, quan els nostres fills, jo soc pare de dues nenes i prenen, eh? Vull dir, perquè elles ho volen i m'ho demanen i jo no els diré, no, és que és més saludable, no, Berenar, breneu. Però sí que és veritat que l'anàlisi, si el fas, és que molts cops mengen abans de sortir a casa, s'emporten l'entrepà a mig matí, dinen, els hi donen alguna coseta de berenar a moltes escoles, perquè et posen alguna fruita, algunes sí, algunes no. Després el berenar de quan venen a buscar els pares. I després el sopar. Amb sort, molts nens estan fent entre 5 i 6 àpats al dia, de mínim. Clar, això sí que jo crec que ens ho hauríem de plantejar.
Alguns experts expliquen que el cervell humà triga uns 20 minuts a percebre el que està passant. I en el cas que ens ocupa, d'enviar els senyals de sacietat. Tenint en compte aquesta dada, com hauríem de menjar?
Sí, jo crec que és clau menjar sent conscient del que estàs menjant i, per tant, agafar una mica de consciència de que estic mastegant, de que estic deglutint, no? I de que estic tenint un moment per mi amb pausa i amb calma, també perquè, per no trobar-nos amb el que has dit, de que en comptes d'en 20, amb 5 o amb 10, haguem menjat una quantitat molt grossa perquè venim amb molta gana i encara tenim gana, però realment potser no és una gana de veritat, sinó és que encara no li has donat temps al teu cos a assimilar que està menjant.
Mm-hmm. Per tant, aquí hauríem de fer, doncs, un menjar conscient, un acte de menjar conscient.
Molt bé.
És a dir, sense pantalla, sense distraccions, sinó amb aquesta tranquil·litat que tu comentaves, no?
I inclús amb l'aspecte social, i fer-ho acompanyat també moltes vegades és interessant, perquè tot això agafa més sentit.
Algun consell més per un menú saludable?
Jo crec que sí que és veritat que intentar que els àpats siguin el mínim de restaurant o de menjar fora, però quan no hi ha una altra possibilitat de fer-ho, doncs triar aquestes opcions nutricionalment més interessants, com són que sempre hi hagi proteïnes, greixos i opcions d'hidrats de carboni de qualitat.
Molt bé. Gerard Pintó, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.